Ràdio Estel. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Ràdio Estel estrena nova app gratuïta per mòbils Android. Amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play i queda't amb nosaltres per sempre.
Ràdio Principat. Andorra 107.5.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Es plau de retrobar-los, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, fidels una setmana més a la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat, i al nostre programa. Gràcies per acompanyar-nos i gràcies també pels missatges que ens fan arribar via Facebook o correu electrònic amb comentaris, opinions, suggeriments i detalls de la taula de l'Evangeli. Ens trobem reunits avui als estudis de Ràdio Estel a Barcelona amb els nostres convidats, que són Maria Teresa Manrique, Albert Florença i Francesc Figueres, els qui tot seguit els presentarem. Amb ells comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, el segon de Quaresma. I ara sí, doncs, passem a presentar-los, com deien els tertulians, Maria Teresa Manrique, que és biòloga, membre de l'equip pastoral de les parròquies de la Vall de Ribes i del Santuari de Núria. Hola, benvinguda.
Hola. Déu vos guarda a tots.
Gràcies. Albert Florença és professor de l'Institut Químic de Sarrià. Què tal?
Hola, molt content d'estar aquí una altra vegada.
Bé, no? I també Francesc Figueres, membre de la Delegació de Pastoral de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona i de la Comunitat Betània. Què tal?
Molt bé, aquí de nou,
Francesc,
vivint com... aquesta Quaresma.
Ja em va dir diumenge passat que no li digués senyor Figueres.
No,
li puc dir Francesc, sol?
Per suposar. Sí. Home, ja que tinc aquest nom del Sant Pare, a menys el recordem, home, senyor Figueres queda molt Francesc, home.
Sí, sí, disculpi.
Un nom tan maco com Francesc.
En Toni Huguet té cura avui dels controls i Maria Marín, que els parla, presenta i condueix el programa. Dit això, comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera de les lectures d'aquest diumenge segon de Quaresma és del llibre del Gènesi i del capítol 22.
En aquells dies, per posar a prova Abraham, el cridà.
Abraham!
Ell respongué.
Aquí em teniu.
Déu li digué.
Pren, si et plau, Isaac, el teu fill únic, que tant estimes. Vés-te'n al país de Morià i allà, dalt de la muntanya que jo t'indicaré, sacrifica'l en holocaust.
Arribats a l'indret que Déu havia indicat a Abraham i aixecar l'altar i apilar la llenya. Llavors agafar el ganivet per degollar el seu fill, però l'àngel del Senyor el cridà des del cel.
Abraham, Abraham!
Ell li respongué.
Aquí em teniu.
L'àngel li digué.
Deixa estar el teu noi, no li facis res. Ja veig que reverencies Déu, tu que no m'has refusat el teu fill únic.
Llavors Abraham alçà els ulls i veié un moltó agafat per les banyes en una bardissa i anà, el prengué i el sacrificà en holocaust en lloc del seu fill. L'àngel del Senyor tornà a cridar Abraham des del cel i li digué.
Escolta l'oracle del Senyor. Ja que has fet això de no refusar-me el teu fill únic, juro per mi mateix que t'ompliré de benediccions i faré que la teva descendència sigui tan nombrosa com les estrelles del cel i com els grans de sorra de les platges de la mar. Els teus descendents heretaran les ciutats dels seus enemics i tots els nadius del país, per beneir-se, es valdran de la teva descendència perquè has obeït el que jo t'havia manat.
moment culminant en la història del patriarca Abraham. Déu li demana que sacrifiqui el seu fill Isaac, el fill de la promesa. Abraham obeeix Déu, encara que aquesta petició vagi en contra del pla salvador que se li havia anunciat per part del mateix Déu a Abraham. Què hi dirien?
Doncs aquí m'ha cridat l'atenció que les úniques paraules que es posen en aquest text en boca d'Abraham és aquesta, aquí em teniu. I m'ha cridat l'atenció perquè veig, si veu en aquesta resposta, una resposta de fe, que en el cas aquest que Déu li demana el sacrifici del seu fill, és una resposta esplèndida en quant a la fe i a l'obediència, perquè així com quan Abraham Déu el va cridar per primera vegada, doncs seguir la crida de Déu li suposa renunciar al passat, ara en aquest moment que Déu el crida, li demana que sacrifiqui Isaac, vol dir renunciar al futur. És a dir, no li queda res a Abraham, no? Aleshores, que a mi m'ha agradat aquesta resposta de fe, perquè veig que ens convida a nosaltres, i potser en aquesta quaresma és un moment com bonic, com per restrenar-la una altra vegada, aquesta resposta, perquè no li podem dir a Déu, espera't, ara no em ve de gust que em demanis això, o estic molt bé com estic, no m'empipis, perquè a vegades Déu és empipador, no? Perquè com que ell no vol que ens apoltronem en les nostres falses seguretats, doncs aleshores ens fa estar contínuament en moviment, no?
Ostres, jo, a mi, aquesta lectura, quan penso en els meus fills, jo dic, això, jo no estaria disposat a fer-ho. A mi m'agafen esgarrifances. Fins i tot, a vegades, penso que Abraham podia haver dit alguna cosa més, de dir, home, fem algun canvi o fem alguna cosa. Però
es va conformar de seguida, oi?
I a mi això, la veritat és que m'espanta, no? I aleshores, no sé, aleshores he de donar-li la volta i dir, clar, és que Déu no vol res de dolent, no? Al final no vol res de dolent, però quina fe que té Abraham, quina fe. Jo la veritat és que em costaria molt,
Ho podríem lligar amb la lectura de la setmana passada, La Quaresma ens parlava de tindre consciència de Déu. Penso que Abraham té consciència de Déu, perquè Abraham veu que realment Déu l'ha cuidat, l'ha protegit. Sí. I ha anat un fill quan realment, naturalment, era inviable, no? Llavors, aquest home que té consciència de Déu, clar, la resposta que li diu, aquí en tenim... O sigui, davant de... Quan tu mires el teu passat i mires la història, que penso que la Quaresma és bon temps per mirar què és la meva vida, i vas veient que la mà de Déu va apareixent, i que en moments, el que dèiem la setmana passada, si no recordo malament, clar, és contradictori, Déu, no. Potser de cara als meus ulls, de cara a la meva manera de pensar, de cara a aquest món, sí, clar, et dona un fill, però se'l fa matar, aquest Déu és contradictori, s'ha tornat boig. No, si mirem Déu de la història de salvació, Déu no és contradictori. El que demana Déu, moltes vegades, és que confiem, donem aquest pas i tinguem aquesta actitud de aquí em teniu, no entenc res,
sí,
com Maria, no? Dic, clar, imagina, ve un àngel i li diu que serà la mare del fill de Déu. Bueno, jo, però si no conec com... Clar, vull dir, moltes vegades les contradiccions, no? Perquè estem en un món que ràpidament pensem que, clar, allò que té sentit és allò que jo que el controlo.
Sí.
I des de Déu
volem
no
controlar.
Controlo, clar. La fe no es controla, la fe es viu. I moltes vegades és anar a palpentes. Jo faig una experiència molt jove que és molt divertida, que és tapar-li els ulls i llavors que l'altre el guiï. I te n'adones que la gent no ens fiem dels altres. Mm. Perquè per molt que l'altre l'està conduint, jo, acompanyar un cec és molt interessant, perquè te n'adones que el cec es deixa portar, no?
El salm d'aquest diumenge segon de Quaresma és el número 115 i té per resposta «Continuaré caminant entre els que viuen a la presència del Senyor». I s'hi palesa en aquest salm l'actitud d'obediència de la que ens parla aquesta primera lectura que hem escoltat i comentat. I diu, us oferiré una víctima d'acció de gràcies, també diu el Salm. Bé, algun detallet d'aquest Salm a comentar?
Sí, aquest caminar en la presència del Senyor trobo que és important, no? Perquè va molt lligat amb l'experiència de fe. Si no, caminem amb el que nosaltres controlem i sabem que anirà per on nosaltres volem, etcètera, no? I per altra banda, també en la litúrgia de les hores, no sé en quin moment surt, que hem de lluitar la presència de Déu. És a dir, que aquesta presència de Déu no la, els cristians ens hi hem com de posar en cada moment present. És a dir, és com les emissores, que has de resintonitzar, has de tornar a posar-te en sintonia. I això ho has de fer moltes vegades durant el dia.
A mi m'ha agradat molt aquest concepte de vos amb trencar-ho les cadenes. Estem en una societat que estem sí. lligats a moltes coses, no? I diu, ens ve a alliberar, ens ve a fer lliures. I penso que és un gran llenguatge avui als joves, no? Que se senten lligats, se senten oprimits, se senten moltes vegades que el seu espai els hi acotem. Déu et ve a donar llibertat, a ser tu, a respectar-te, a acceptar-te tal com ets. I això per mi em palpa molt en aquesta quaresma.
El que passa és que jo suposo, i insisteixo, que a Abraham li deuria costar molt, perquè humanament això deuria ser d'un dolor molt gran, i per tant és des del dolor que es diu això, és des del dolor, i la confiança des de la dificultat, no? Des de la dificultat, no? Nosaltres, mira, podem llegir-ho i tenim aquesta constatació, no? Aquesta revelació a través de la paraula de Déu, no? I el que passa és que també, com deia el Francesc, cal haver tastat algunes engrunes de resurrecció en la nostra vida per estar després sabent que es pot confiar o que confiem en el Senyor. Sí, sí.
Anem a veure si ens aixequen els ànims aquestes paraules de la lectura segona, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 8.
Germans, si tenim Déu a favor nostre, qui tindrem en contra? I que va entregar el seu propi fill per tots nosaltres i no va planya, com no estarà disposat a donar-nos-ho tot justament amb el seu fill? Qui es presentarà per acusar els elegits de Déu? És Déu qui els declara innocents. Qui gosarà condemnar-los? Jesús, el qui va morir, més encara, el qui va ressuscitar, és el qui està a la dreta de Déu intercedint per nosaltres.
Uns breus versicles de Pau per a fer-nos arribar aquest himne ple d'entusiasme per l'amor que Déu ens té i se'ns ha manifestat en Crist Jesús. Senyor Florença, què ens diu vostè després del discurs que ens ha fet a la primera lectura? Perquè ara és Déu que sacrifica, entre cometes, el seu propi fill.
Sí, sí.
A veure, com ho arregla això, sisplau?
No, arreglar-ho... clar, és que no és Déu mateix el que sacrifica, sinó que envia el fill. És a dir, que el dolor encara és més gran. És més gran, no? És a dir, quantes vegades, quan mires els teus fills que pateixen, dius, jo em canviaria per ells perquè ells no patissin. És a dir, el dolor de l'altre és fins i tot superior, no?, en aquesta relació de pare i fill. Jo penso que això és una de les garanties, ja em sembla que la setmana passada es comentava això, és una de les garanties, no? Un Déu que s'implica, i s'implica amb el seu patiment, i estan amb nosaltres amb el seu patiment, i ell patint amb nosaltres, en definitiva, no? Ell patint amb nosaltres. Recordo una lectura sobre el camp d'Auschwitz, d'Elie Wiesel, on en una execució que es feia absolutament injusta, aleatòria, havien agafat un jovenet i l'havien penjat al mig del camp, i algú d'entre els que presenciaven, obligaven els reclusos a presenciar-ho, preguntava, i aquí on és Déu? I un del costat del que feia la pregunta li va dir, doncs allà, penjat, no? Amb la presència d'aquest Déu incondicional.
Però jo també d'aquesta lectura ja penso una cosa, que moltes vegades ens trobem amb dificultats al dia a dia i ens desesperem. I aquí Déu ens està dient molt clarament, Déu està a favor nostre.
Sí,
o sigui, allà, tu has fet el que has pogut, doncs, ja confia. Ara, clar, si em quedo a casa, no? A Dios rogando con el mazo dando, no? Vull dir, moltes vegades és aquest dia a dia, moltes vegades la dificultat, no arribo a final de mes, bueno, doncs, segur que apareixerà quelcom, algun membre de la comunitat que doncs, t'ajudarà, o hi haurà, no sé... És aquesta confiança d'Abraham de la primera lectura, és aquesta confiança que hem de viure el dia a dia, que es costa,
Clar.
A l'esperar de Déu. Déu hi és.
No, estic d'acord amb el Francesc, però a vegades no arriba l'ajuda. I a vegades no arriba aquest ajut. I aleshores, per la raó que sigui. I aleshores, jo, Albert, aquest dolor mateix...
Jo, Albert, ho sento contradir-te, però jo, a la meva vida, en els moments de dificultat, sí que he arribat a punt aquell, ha aparegut la persona, la trucada...
Li està parlant d'una experiència.
Personal,
per tant, personal.
Bueno, jo ho sento, i he viscut moments difícils,
Bueno, però... també perquè cal dir una cosa, no?, que si anéssim més a vivint la fe en grup, en comunitat... Doncs aleshores, no sé, pues es poden arribar a solucions que si quan vivim aïlladament o individualment...
És difícil, clar.
Doncs llavors és més difícil, perquè si un de la teva comunitat de fe, del grup de fe, doncs sap que tens una necessitat, potser pot ajudar, no? O vull dir que...
Sí, d'acord, però a vegades el desnonament es produeix i la gent queda fora de casa.
Sí, sí.
I a vegades sí, el diagnòstic és el més negatiu possible i el dolor apareix allà. I hi ha vegades que hi ha situacions de solitud molt, molt dures. I jo penso que, la veritat, és a dir, el que no podem és racionalment, per dir-ho d'alguna manera, donar la raó i interpretar el mal. Jo penso que més aviat això és viscut des de la fe i des del misteri, perquè a vegades el dolor hi serà. I serà la derrota més gran, com en la creu. Sí. I, per tant, moltes vegades això es viurà en aquesta,
sí, sí,
en aquesta dimensió.
Però hi ha l'esperança de la resurrecció.
Sí, sí, per supòsat.
Perquè, si no, llavors, jo em borro, Vull dir,
no.
És, clar...
No.
Jo penso que, clar, que hem de passar per aquest moment de dificultat i del desnonament, però també hi ha la Pasqua.
Sí, estic d'acord, però això és fe i és misteri. I a vegades penso en les persones que no han rebut o no han pogut tenir a disposició aquest do, el que sigui, i aleshores penso... i el mal em continua, sobretot des del punt de vista racional, em continua colpint, perquè no li trobo raó. No tant el mal moral com aquest.
Però,
mal, a vegades...
Senyor Florença, sí. Jesús a la creu digué, Déu meu, per què m'heu abandonat?
Aquí.
Però després va dir, Pare, a les teves mans encomano el meu esperit. Aquesta és l'experiència del cristià, en definitiva.
Sí, sí, i tant.
En tots els àmbits de la nostra vida, familiar, laboral, social, etcètera, etcètera.
Sí, sí, sí.
Jo entenc el que l'Albert diu, perquè jo, per exemple, fa pocs dies he viscut la mort d'un familiar, d'un amic molt amic meu, no?, que no és creient. Clar, per ell és la desesperació, perquè s'ha acabat la relació amb aquell ser estimat que era un fill, no? Una persona molt jove, de 6 anys.
Carai.
Clar, quan ell et mirava i em venia i em deia ojalà en aquest moment cregués el que tu creus, perquè per mi tindria sentit això. I no ho puc creure, perquè no ho he cregut mai. I clar, en aquell moment jo em sentia totalment despullat, no sabia què dir-li. I l'únic que li vaig fer és una abraçada i dir-li, pues, en aquest moment de dolor t'acompanyo, no puc fer-te res més que estar al teu costat i acompanyar-te. I ho estem vivint d'una manera amb ell, que clar, ell s'està, això li ha provocat el que deies tu abans, sí, ha viscut la mort d'un fill, però en aquest moment ell ara té l'opció d'obrir-se, de buscar... I penso que de trobar la Pasqua, perquè tots estem cridats a viure la Pasqua.
Estem aquí molt animats comentant les lectures d'aquest segon diumenge de Quaresma i ho estem fent amb la Maria Teresa Manrique, biòloga, membre de l'equip pastoral de les parròquies de la Vall de Ribes i del Santuari de Núria, i també amb l'Albert Florença, professor de l'Institut Químic de Sarrià, i amb el Francesc Figueres, membre de la Delegació de Pastoral de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona i de la Comunitat Betània. Continuem endavant i ara ho fem tot escoltant l'Evangeli, que és de Sant Marc i del capítol 9.
En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, els dugué tots sols dalt d'una muntanya alta i es transfigurà davant d'ells. Els seus vestits es tornaren fulgurants i eren tan blancs que cap tintorer del món no hauria pogut blanquejar-los així. Se'ls aparegué Elies amb Moisès i conversaven amb Jesús. Llavors Pere diu a Jesús:
Rabí, que n'estem d'haver aquí dalt? I farem 3 cabanes, una per a vos, una per a Moisès i una altra per a Elies.
No sabia pas què dir, desglaiats que estaven. Llavors es formà un núvol que els cobria i del núvol estant va sortir una veu.
Aquest és el meu fill, el meu estimat, escolteu-lo.
Immediatament, mirant al seu voltant, ja no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol amb ells. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els manà que no referissin a ningú allò que havien vist, fins després que el fill de l'home hagués ressuscitat d'entre els morts. Ells retingueren aquestes paraules i discutien entre ells què volia dir això de ressuscitar d'entre els morts.
Jesús feu veure als seus deixebles predilectes, Pere, Jaume i Joan, la seva transfiguració. També es diu a la lectura que una veu del núvol estant era present i aquest és el meu fill, el meu estimat, escolteu-lo, els convida a l'actitud receptiva de l'escolta. Estem davant una teofania fantàstica. Què hi dirien? Senyor Florença està rient de plaer o...
No, no, que, ostres, sí. Quantes vegades ens trobem allò acampats i a gustet, etcètera, etcètera, no?
I hem de plegar i hem de marxar.
Exactament, eh? A vegades amb regressions infantils, no?, de recerca de falses seguretats, etcètera, etcètera, amb una fe que només té la dimensió centrípeta cap a nosaltres, etcètera, etcètera, però, clar, és centrífuga. No, no, si no té aquesta dimensió centrífuga a la fe de que els altres també existeixen, de que els altres ens esperen, etc, etc, això no té sentit, no?
De fet, lligant amb les lectures, la primera i la segona lectura, que parlàvem del dolor, de la impotència davant de situacions molt doloroses, bueno, aquí Jesús ens presenta en la seva glòria. I també és veritat que aquesta transfiguració de Crist és un preludi i una promesa de la nostra glòria. És a dir, que sempre hem de viure en aquesta tensió de creu i resurrecció. I això, mentre estem en la història, mentre estiguem peregrinant per aquest món, això va lligat.
No, i després també és un moment pels tres apòstols de viure la fortalesa de lo que els hi ve a sobre. Clar, sí. El mestre mora, es queden orfes, imagineu-vos, i clar, de repent totes... Clar que ressuscitarà, i el però de moment tot se'n va, no? Uh-huh. Jo penso que és aquest moment que la vida té, que és... bueno, doncs, la Quaresma pot ser aquest moment doncs, de recarregar piles, que a vegades ho diem, amb el llenguatge de joves, sí, ara faré un recés o me'n vaig a una Pasqua, i recarguem piles perquè el dia a dia és molt agotador. Llavors, el que dèiem la setmana passada, no? Buscar aquests espais de desert, com deia l'Albert, buscar aquest moment de retrobar-se un mateix. I penso que aquest moment és com Déu els hi dona aquest regalo als tres, perquè després seran les peces que, clar, han de viure el que han de viure. No? Jo torno a dir el que deia abans amb el tema. No? Estem cridats a viure la Pasqua de Resurrecció. I moltes vegades vivim una societat que ens quedem el Divendres Sant. Jo vull trencar aquest... Ho sento molt, perquè te n'adones que la gent es queda amb el dolor, amb el patiment. No, hem de predicar l'alegria de la resurrecció. Clar que hem de passar. Jo t'entenc, Albert, quan dius que hem de viure el dolor, que hem de viure la creu, hem de viure el dia a dia, que és dur. Però la nostra esperança ha d'anar a veure el Crist ressuscitat.
Sí, sí, sí.
Perquè és que si no, llavors tot el pla de salvació de Déu se'n va fer punyetes. No té sentit. Perquè ens quedem amb el, inclús seria com malaltís, el patiment. Sí, és que sí, tinc que patir. És que... No, sí, vale, patirem. Però visquem el got sempre mig ple. Siguem capaços de buscar realment, perquè si no, el dia a dia, la societat, tot és molt difícil si no donem aquesta esperança. I els cristians hem de donar aquesta esperança. L'hem de compartir.
Què més, senyor Florença?
Totalment d'acord, no? Jo el que... però absolutament, és a dir, el cristianisme és neix de la resurrecció, no? I això estem totalment d'acord. Jo el que vull destacar és un món moltes vegades insensible al patiment. I aleshores hem de ser conscients del patiment, no oblidar-lo, i el que a vegades pot fer por és entendre la resurrecció com una mena de droga que ens permet fugir del patiment, que ens permet no considerar-lo, en esperar el futur perquè les coses es vagin arreglant. I jo penso que no. És a dir, que la consciència del dolor, evidentment, des de la resurrecció, això és evident que és així, perquè aquí està el nucli del cristianisme, no? Però sense aquesta empatia amb el dolor, sense aquest contacte realment amb les situacions desesperades, fa molt difícil que la resurrecció sigui realment el que ha de ser, si no es converteix en una mena de...
I és el que la nostra societat ens està donant, és fugir d'aquesta realitat, fugir, viu la festa, passa-t'ho bé, disfruta... No, no, el dia a dia hi és, conèixer-te a tu mateix.
És que, de fet, hem de viure la resurrecció empeltats en el ressuscitat sense baixar de la creu. Però crec que podem fer un bon servei a l'altre que pateix i que té una situació límit si ho fem des de la Pasqua. És a dir, viure aquest binomi, però jo crec que hem d'anar sempre, com deia el francès, des de la Pasqua, no? I des de la Pasqua baixem el dolor i anem fins al límit que sigui, no?
Jo, a mi va haver una persona que m'ha impressionat molt, i amb la Maria ho hem complit moltes vegades, la Rosa de l'Ofeu, la coneixeu, delegada?
Sí, 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 sí.
La Rosa va fer una frase un dia que a mi em va deixar descol·locat. Ara tinc desig de viure la Pasqua de Resurrecció, perquè he viscut el Divendres Sant. Clar, o sigui, no té sentit, i amb això et dono la raó, no té sentit viure la Pasqua si no he passat pel Divendres Sant.
Sí, sí, sí,
el Divendres Sant vol dir la creu, vol dir el
patiment. Sí, 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 sí.
Clar, la Rosa, 46 anys o 47 anys, un càncer fulminant, estava vivint el Divendres Sant. I va arribar un moment que ella va tindre la maduresa per dir ara desitjo viure el diumenge de Resurrecció, perquè ja he viscut, ja he sigut crucificada, ja he viscut la creu. I això és...
Tot i que, enteneu-me, eh? Sí, 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 no, estic totalment d'acord amb vosaltres. Jo volia destacar l'altra línia, no? Però també aquí, no, en la lectura apareix això, aquesta perplexitat davant del misteri, no? Què és això de la resurrecció? I això ho continuem vivint, és a dir, potser tenim tasts d'aquesta resurrecció al llarg de la nostra vida, però segueix esdevenint un misteri, no? També, i el que comentaves tu, Francesc, no? L'abraçada que fas a aquest amic teu, que perd un fill de la manera més incomprensible possible, aquí es manifesta aquest misteri de resurrecció en aquesta abraçada. Però està aquí, però jo el que em vull referir sobretot és que racionalment això no té cap
mena. Però és que estem parlant d'una experiència de fe.
Sí, sí, de fe, de fe.
És que no ho podem oblidar perquè en la primera lectura
un
testimoni claríssimament. Sí,
sí. És que, per altra banda, aquesta experiència de resurrecció que ens fa... que ens fa baixar el dolor, vull dir, tampoc s'improvisa, vull dir, cal una vida de pregària, cal, és a dir, cal cercar la interpel·lació dels altres, cal tenir un cultiu personal, cal cultura.
La persona que m'he referit abans, la Rosa de l'Ofeu, tothom que la coneixia, i el bisbe Carrera, que també, doncs, en pau descansi, ho deia, que era seu lloc espiritual, la Rosa trobava la seva fortalesa en la seva pregària diària.
Clar.
I allà és on, quan les coses que no entens, les coses que no saps per on tirar o no sé què, és quan trobes, et dona la fortalesa. Sense la pregària diària, sense aquesta vida interior profunda, i per això et dic, estic molt d'acord amb el que dius, Albert, hem d'anar a buscar el Déu que tenim al nostre interior. Però és que també té sentit de que els que vivim en comunitat hem de buscar el Déu que hi ha en l'altre. Quan hi ha aquesta comunió, és quan es dona... Quan no ens uneix la nostra manera de ser, sinó aquest Déu que tenim dintre nostre, que és el que manifesta aquest amor.
Clar.
Perquè si no té res sentit, llavors tot és postís. Sí. Te n'adores molt ràpidament quan una cosa és postissa o quan una cosa surt realment des del cor, des de la vivència, des de la profunditat de l'interior de la persona. No?
Bé, doncs... ho haurem de deixar aquí, podríem continuar una bona estona més, aquí parlant sobre la fe, parlant sobre l'esperança, la Quaresma, però sobretot de la Pasqua.
Que això, jo sí que no fos d'aquí.
Però ara estem a Quaresma, eh?
Sí, sí, però mirem cap a la Pasqua, mirem cap a la Resurrecció.
Hem contemplat l'experiència d'Abraham, que és sorprenent, colpidora per a tots nosaltres cristians. I Déu vol que confiem en ell, que fem els passos que ens demana. També som convidats a viure la fe i la confiança d'Abraham en el nostre dia a dia. I, en definitiva, pensem que és a la Pasqua de Resurrecció el que hem estat convocats a viure ja en aquest món. I això és el que ens ha de fer anar endavant. Molt agraïts per la col·laboració en el programa. Albert Florencia, gràcies.
A vostès.
També gràcies, Francesc Figueres. I gràcies, Maria Teresa Manrique.
Gràcies a tots vosaltres.
I també, com no, gràcies a vostès, amics de la Taula de l'Evangeli, per sintonitzar-nos una setmana més. Ja saben que els esperem la setmana vinent en la sintonia, per la redundància, de la cadena Estel Ràdio. Estel Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Hi ha persones que habitualment no practiquen, però que els agrada escoltar els monjos cantant les laudes. Aquesta pregària comunitària, resada amb unció, els acompanya. Potser algú li porta records d'altres temps. Potser a d'altres els toca el cor. La vostra ajuda ens és més necessària que mai per continuar fent-ho possible. Telefona al 93 409 27 70 o bé informa't a radioestel.cat o a catalunyacristiana.cat.
Creiem que la fe és la germana de l'esperança i la caritat.
Alexandre Dumas, escriptor.